A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia. Avui tinc dos tertulians a mans de la naturalesa i de moltes altres coses. Eduard Guillemet, benvingut.
Hola, molt bones. Molt bones i gràcies per convidar-me.
Un plaer, Eduard. Manel Arajol, benvingut.
Hola, bon dia i moltes gràcies.
Bueno, un plaer de tenir-vos aquí. Ja que comentàvem fora d'antena els paratges que tenim i el que ens agrada la muntanya, una cosa que comentava amb l'Eduard quan veníem cap als estudis, aquest conveni acord que hi ha hagut entre el National Geographic i Andorra per reportatges i fer conèixer el país de més bona manera encara, potser que no pas la interpretació que en té molta gent.
Sí, això... El simple fet ja de parlar de National Geographic, doncs em sembla que ja és una garantia, no? Els canals on el pots veure, doncs val la pena. De fet, jo soc un seguidor. I bueno, això només pot portar coses bones, penso jo, perquè l'imatge que donen de lo que retransmeteixen i tot lo que fan, doncs és bona. I això per Andorra, com més divulgació hi hagi, millor, no?
Sí, jo crec que sí, que sempre ha donat una imatge de qualitat National Geographic, des de sempre. O sigui, publicar una foto al National Geographic sempre ha sigut un gran què, i és el que diu el Manel, que és una publicitat molt bona, molt bona.
Sí, a més amb també aquest projecte per al 2026 del romànic, també que es presenta, que també serà una pedra de més a la paret seca, per dir-ho així, que tenim.
Sí, home, s'ha d'anar fent a poc a poc tot això, però està molt bé, molt bé.
Bueno, aviam quins reportatges i quines imatges ens fan del país.
Sí, suposo que no sortiran marcianos, esperem que no, però bueno, algun podria sortir,
No, segurament hi ha d'haver alguna queixa, perquè sempre hi ha gent que es queixa, evidentment, i que és lícit, no?, però que això, que s'hi massificarà i tal, jo penso que per aquest cantó no hi ha cap problema, perquè parlant sobretot del tema muntanya, no?, la gent que va a la muntanya no és gent massificada, diguem, és a dir, això no em fa cap mena de por, al contrari, jo penso que la publicitat serà bona tant pel tema National Geographic com el romànic, com tot això és molt bo pel país, penso jo.
Sí, a més a la muntanya el que està massificat ja ho està, vull dir, tens Tristaina, tens una sèrie de llocs que ja estan massificats, vull dir que la gent va allà, banya els gossos, és un... Vas tu qualsevol dia d'agost al migdia de Tristaina són les Rambles,
que no és, sí, sí,
és terrible. Sí. Els que anem a pescar anem a les 7 del matí, a les 11 fotem el camp, perquè ja no pots. Mm. Però a més ja no pot ser. I el que sentia l'altre dia, per exemple, a la Vall del Madrid, que és patrimoni de la UNESCO, o sigui, és un lloc que és molt difícil de massificar, perquè és de difícil accés, vulguis o no, encara que sigui un bon camí, és llarg,
sí,
és
sí,
lluny.
Clar, això és la clau.
Clar, aquí està la gràcia, jo crec que automàticament la geografia mateixa es protegeix en aquest cas, en segons quins llocs, no? Però vull dir que no crec que vingui de fer propaganda al National Geographic o de fer lo del romànic, no crec que això augmenti la massificació ni molt menys, no?
I potser la volta maca també a fer i que poca gent coneix és Madrid, Camp de Claró i fer la volta per la Rabassa, també.
Sí, o Madrid i fer la Serra dels Pessons, que és...
Fas
l'illa de la Serra dels Pessons. Nosaltres ho fèiem, de joves, ara no. El Manel sí que pot, però jo no.
I això no fa massa, d'alguns anys, ara, perquè ja ho he deixat córrer una mica, però no ho fèiem amb les ultres, amb les carreres.
Bueno, però tu estàs molt en forma, tu fas virgueries.
No, virgueries no.
Jo entre la genollera, un bastó, pujar la canya, una cosa i una altra, per pujar Tristaina i fer-ho millor.
Es tracta... Aquí la base del tema, i l'únic que demano jo i que vull, és la salut. Si tens salut, doncs es tracta de... Evidentment, hi ha gent que m'ho diu, no?, que els diu, anem a fer un tom a la muntanya. No, que tu estàs... No, anem i no es tracta d'anar a anar i pugem a no sé on. No, bueno, cadascú amb el seu nivell, però si no ho deixes córrer,
no.
La muntanya és fantàstic.
I el truc està amb no tenir pressa.
Clar.
No vas a fer rècords.
Clar.
Si tu vols pujar a pescar l'Estany Moreno en Segens i per comptes de 2 hores n'hi fots 4,
és igual,
completament.
Clar.
L'any passat vam pujar a l'Esbalsat i vam fotre 3 hores per pujar a l'Esbalsat.
Mira.
Però, esclar, anava amb gent que són més grans que jo. El que no té una cosa d'una altra. Però no, com que no tenim cap pressa, ara passa un ocell, ara mira una marieta, ara mira no sé què, mira quina planta, llavors mirem què és, ja està.
Mira, de fet, quan jo fa... No tants anys, això fa... Em sembla l'última carrera, deu fer 5 anys que ho devia deixar. Ho vaig deixar perquè va arribar un punt, evidentment això necessitava un entrenador específic, un entrenador bastant dur.
Perquè tu ja ho fas quasi bé en plan competició, com aquest.
Sí, tenies uns temps de pas.
Per això.
que els passava a sobrar, bueno, tothom, no? Però, clar, no deixa de ser que una carrera de 120 quilòmetres i sí. 10.000 metres de desnivell, pues, és dur, i has d'entrenar. Però, bueno, era un plaer, però no només la carrera, sinó fins i tot l'entrenament. Però arriba un punt que entrenant i vigilant temps de pas, haig de passar allà amb tant temps, o sigui va arribar a agobiar-me.
Yeah.
I vaig deixar el crono i vaig dir, no, s'ha acabat, no tinc. Vull dir, jo a la muntanya vull continuar anant. I segurament que estic fent els mateixos temps de pas, i és que ja ni m'ho miro, m'és igual, el que tu dius, me'n vaig. I a lo millor tinc previst pujar al Coma Pedrosa, i quan estàs pujant dius, hòstia, me'n puc anar... Pues me'n vaig cap a l'altre cantó i me'n vaig per Sant Fons i vaig cap a un segon, exacte, és igual. Ja està, i em paro a mirar els voltors que estan volant.
Aquí està, és el que fem nosaltres, clar. El que faig jo.
I això és un plaer. Se
m'ha fotut la virolla.
I poder-me fer. I si un dia surts i resulta, ostres, avui no em trobo massa en forma, ja saps què, i ja hi aniré demà.
Sí, sí, jo he arribat ja a l'estatus de la truita de patates, vull dir, saps? A veure què pujarem per dinar, vull dir, que ja,
sí.
Qui puja el cafè i qui puja la truita, ja està, no?
No, és el que diu a vegades molta gent quan para de competir, que diu, disfruto més ara que ja no competeixo, gaudint del medi natural, que no pas a l'època on competia.
Sí, 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 sí.
A més, encara que hagi fet un camí 50 vegades o 200, sempre trobes...
Sempre descobreixes, i tant.
Coses, canvia la llum, canvia la... O sigui, per exemple, jo pujo a Tristaina poder fa 50 anys que pujo a Tristaina, sí. Cada any a la mateixa època. I des de pujar-hi amb polar i amb un tallavent fins a pujar-hi amb mànigues de camisa, i amb neu i sense neu, i amb... Sí. I ara piquen i ara no piquen, però i veus els esbarcets aquest any han florit abans o han florit després.
Sí, sí, sí.
O sigui, són coses que... la variació és contínua, a més és meravellosa. Vull dir, el Pirineu per mi és de les muntanyes més a nivell humà, a escala humana que hi ha. Vull dir que no, és una meravella el Pirineu, i Andorra encara més, clar.
Parlàvem de valls, Vall d'Incles, els estanys de Vall d'Incles o els llacs de Vall d'Incles potser també no estan massificats perquè també són més difícils d'accés.
Quan et refereixes als estanys de Vall d'Incles vols dir...
Què vols dir, Juclar i Font d'Argent? Sí. Juclar.
Juclar és una cosa, Font d'Argent, o el Ciscaró.
Ciscaró.
Ciscaró. Clar, no és o Cabana Sorda, també.
Sí.
No és fàcil, vull dir, no és còmode pujar per una persona que no estigui acostumat.
Exacte.
Mira, us explicaré una anècdota de fa anys, pujant... Jo venia per la vall de Sant Josep i vaig saltar per dalt fins a les bases del Ciscaró i cap a Incles, entrenant la Ultra, justament. I arribant ja molt a prop a baix, pel camí que baixa de les bases del Ciscaró, cap a Incles, i m'anava cap a Cabana Sorda per saltar cap als Meners i tot allò. I em vaig trobar una parella amb un crio o dos i que estaven no discutint, però sí que tenien diferències, no?
un
tal, i ell diu, mira, eren en castellà, m'ho van demanar, li preguntarem a aquest noi que baixa, estan lluny, la pregunta típica, estan lluny,
sí.
Falta molt pels llacs.
Sí.
I dic, a veure, quins llacs? Sí. Ciscaró, són unes bases. Sí, sí, dic, no, és aquí sobre, bueno, hi ha una mica de desnivell, però... I veus com t'ho he dit, que falta poc i tal? I era la primavera i el baixava aigua pel camí. L'aigua baixa...
Sí, sí, sí.
Clar. I la dona no estava massa convençuda. I, bueno, però sí, vinga, però ho teniu aquí mateix, tal. Bueno, i em giro i sento que la dona li diu, és que en castellà, ho diré en castellà perquè em va sonar. Además, hay que ser muy burro para hacer el camino en medio del torrente. Eh? Ostres, només he dit això, i uf. Clar.
Vámonos.
Sí, clar, no, és l'aigua que s'ha posat cap aquí. L'aigua quan baixa agafa el més fàcil.
Per dir-ho així, tu ets de ciutat, no? Per dir-ho així.
Sí.
Bueno, doncs aviam tot el que ens fa aquesta gent del National Geographic per descobrir el país i ho podem veure. Dintre d'aquesta cosa, que, bueno, són camins, però pas de la casa, seguretat complicada, s'han pujat ahir en decisió de Consell, doncs, les taxes sobre el tabac, perquè hi ha un diferencial important en França i sí. Hi ha uns camins ja que...
Bueno, és un bon moment per pujar les taxes i fer caixa.
Sí,
clar. Perquè això és... Som un país de comerciants. Que no... Està molt bé. Jo és que de sobre ho trobo molt bé. A més, sobre el tabac, des que he deixat de fumar, que fotin el que vulguin, però que si poden recaudar... A més, em sembla que recauden 5 milions
sí,
més.
Sí, uns 5 milions aproximadament s'ha calculat.
Doncs benvinguts siguin, tu. No, i han pagat la meitat de les pintures de Sant Esteve d'Andorra la Vella. Ja està.
El que passa és que això del tabac, del contraban de tabac, és el peix que es mossega la cua. Perquè, a veure, d'on surt aquest tabac?
Clar.
amb la zona sensible, o sigui, no sé a quina distància de la frontera, no pots vendre tant per persona, em sembla que és, i vull dir, està, normalment està reglamentat, doncs, bueno, si realment hi hagués ganes de tallar-ho d'arrel, doncs es podria fer, però clar,
això... Però, és que és calaix. O sigui, és allò que es va jugant, es fa el que es diu vulgarment la puta i la Ramoneta, amb això.
Clar. Sí, clar.
Sí.
Però és cert, perdona, Enric, però és cert, jo t'ho dic perquè ho conec, perquè clar, quan pujo a la benzinera que tenim allà dalt, just un parell de curves sota la benzinera, jo he vist més d'una vegada gent que marxen muntanya amunt, a més veus com van, o sigui, res de ni equipats per muntanya ni res, i amb bosses de supermercat, diguem, una cada mà i cap a l'Hospitalet i cap allà baix. Vull dir, bueno, de fet, hi ha hagut accidents i hi ha hagut algun mort, també.
Sí, sí, l'any passat va haver-hi...
Precisament per la banda de Tristany.
Un, el de més, el van deixar, pobre noi,
sí,
a la porta del forner de l'Hospitalet. Sí, devien pensar que aquest obrador el trobarà.
Sí, que, bueno, de fet va ser un dels que va traspassar, em sembla, perquè
no es va salvar
el noi, va, pobre.
Sí, no, això és un...
A part d'aquesta transhumància, per dir-ho d'aquesta paraula, també doncs, genera residus, botis a la muntanya,
això és
una altra cosa que deies, no et preocupa la massificació de turista a la muntanya, però també tenim que vetllar per que el medi natural i l'entorn natural quedi net, o sigui, que, perquè no tothom està conscienciat així, malauradament.
No, fins i tot diria que hi ha molta gent que no està conscienciada així. No. I de fet, jo fa alguns anys també, voltant per allà pel Maià, pel Pic del Maià, vam trobar pues, envoltoris de bosses d'aquestes de brossa, de color negre, llaunes de tonyina, tal, tirat allà a terra, que ho vam recollir, clar, i això era de gent que de contrabandistes, clar.
Sí. Jo me'n recordo quan pujaves cap a Canoli, per baixar cap a Rodruix, pel Coll de la Gallina, per allà, allà sempre estava ple de caixes de cartró de Winston i de Marlboro tirades per allà.
Sí, sí.
O sigui, carregaven els jeeps allà i tiraven el cartró de qualsevol manera. Clar, porta molts inconvenients. El avantatge és inconvenient.
És que la gent que va a la muntanya, és a dir, la gent que és de muntanya i que sap el que hi va fer i tal, no hi ha problema, però la gent que va a la muntanya, com aquesta parella que parlava abans, que potser no està conscienciada, però clar, si llegeixen, si els hi diuen, doncs arribaràs a que canvin l'actitud, però clar, malauradament la gent que es dedica al contrabando i que fa això...
No estan de punyetes, van a lo seu i altra feina tenen.
Clar.
Sí.
El fotut és que potser a vegades, com m'han explicat, et troba gent que se'n va sorteny i els trobes amb xancles.
Ah, sí, això també.
Sí, perquè, escolta'm, el que vulguis, d'aquestes coses... Jo crec que, no és per dir-ho, però de Carlona ha fet molt mal.
Sí.
Perquè veus gent que volen fer... Se'n pugen al Pic de Tristaina i van anar amb unes bambes que dius, això se t'esparracarà d'aquí.
Un dia vaig trobar un tio que jo baixava del Pic de Tristaina, justament, que al final hi ha, diguem, com una xemeneia, una mica, que has de fer una grimpada fàcil, però bueno... I hi ha unes vistes espectaculars. I jo tornava a baixar ja, i em vaig trobar un que em va dir si faltava molt, tal, i li vaig dir... Portava l'altímetre i li dic, pues mira, et falten... Ara no me'n recordo, però igual li vaig dir, pues 200 metres de desnivell. I el tio em diu, 200 metres, així ja hi soc. Dic, no, de desnivell. No sabia el que volia dir.
No sabia el que volies dir, no, en absolut.
Dic, és allà dalt, però clar, i anàvem amb bambes, evidentment.
Sí.
En fi, no hi ha més desgràcies perquè Déu no vol, no, per dir-ho així. Però bueno, això potser és una cosa bona també, que els rescats a muntanya per imprudència o negligència es facin que tinguin que assumir, diguem, els imprudents, perquè al final
però és
un cost per tots nosaltres.
Però jo crec que això no dissuadirà la gent.
No.
El fet de que o sigui, jo me'n vaig a la muntanya i m'és igual que hagin dit que a les 4 començarà la tormenta o no sé què, m'és igual, perquè ja vindrà la... I si l'he de pagar, m'és igual. O sigui, no m'és igual pagar-lo, però vull dir, no realizo que jo em puc posar en un problema serio i que em vindran a buscar amb helicòpter. Això jo...
No els hi entra al cap, no existeix. Aquesta possibilitat no existeix. O sigui, tu estàs a la muntanya, veus que les vaques s'apleten a baix, fots el camp, perquè saps que encara que estiguis a
l'aigua... Sí, clar.
Saps que puja per la canal d'on baixen els núvols, per la canal de segons on, te'n vas i fots el camp i una tormenta a la muntanya, cuidado, que tots hem passat i en passem. Però aquesta gent no tenen ni idea del que és una tormenta de la muntanya.
Però, a més, és que, a part de tot això que dius, que és veritat, que són signes que no fallen i que tu i jo coneixem i molta gent coneix, però és que, a part, avui en dia agafes el mòbil i vas a buscar i et diu el moment que començarà a tronar.
El meteoant o qualsevol, el tiempo.es, ni el 50.000 del weather d'aquests que vulguis.
Però la gent això els és igual.
Si a les 12:30 et diuen que caurà allà on tens, cau, eh?
Sí.
No, però la gent és totalment inconscient. I a vegades els veus embarrancats per puestos i van, igual van, a part que van amb el gos suelto, que això ja és una cosa que tinc una mania terrible, perquè els gossos es foten dintre el llac o empaiten tot, perquè no...
Sí.
Van a tocar les eugues, hi ha els pollins allà, no toquis un pollí perquè et fotran un cop de cap una euga, perquè no... I amb el crio penjat a davant, dius, adéu senyor, perquè no... Hi ha una espècie d'inconsciència. No sé si és que em foto vell.
No.
Però dius, Déu meu senyor, on van?
Sí, no, és inconsciència pura i dura. Sí. Estic d'acord amb tu, Gal.
Bueno, el que dius tu, Gal, és que la facilitat de la muntanya, per dir-ho així, i el cantó guai, anem a la muntanya, ha sigut una miqueta com l'esquí, que s'ha popularitzat.
Sí.
Abans, fa 40 anys enrere, ho feien gent més experta, avui dia ho fa una àmplia part de la població més àmplia, i aleshores...
I es pensen que les eugues i els pollins estan allà per fer bonica, perquè la gent vagi a tocar-los i a fer-se fotos. Però... jo, que tota la vida hi he anat, no se m'acudeix tocar una euga, ni donar-li una galeta perquè se't fotrà la motxilla sencera. Vull dir que no,
sí. Però és que... Mira, et posaré un exemple. Jo soc de muntanya, evidentment, i el mar, doncs, a mi em fa molt respecte. I diguem que no soc massa home de platja i totes aquestes històries, però a mi no se m'ocorrirà mai ara dir, si ara l'Eudald em digués, tinc una barqueta i anem i farem una travessa, no? Què dius? Para, de què va això? A veure, mirem-ho, perquè clar...
No, igual...
No, mira, és que hi ha bona mar, sí, hi ha bona mar, però bueno, i si això canvia, mirem... Clar, però és el mateix.
Sí,
la muntanya és així.
No, i sobretot és precaució, previsió i saber fins on pots arribar i què pots fer, ja està. No?
Ara que dius de saber fins on arribar i què pots fer, hi ha aquest projecte de llei consensuada amb els comuns per a la llei del patrimoni per acabar de definir doncs, una miqueta on es podrà construir, no es podrà construir, perquè tenim un patrimoni que, doncs, romànic important i tenim que preservar el màxim possible el seu entorn.
El tenim ofegadillo. Jo crec que cada monument és... Encara que hi hagi una llei general, cada monument és un cas particular. I per això s'han fet els entorns d'una sèrie de monuments. I cada monument és diferent. O sigui, no és el mateix dir 20 metres, 50 metres o 100 metres a Santa Coloma que a Anyós, o que a Nagol, o que a la parroquial d'Andorra la Vella. Vull dir, no.
O que Canillo amb Sant Joan de Caselles, que la carretera sempre ha passat per davant.
Exacte, sempre ha passat per davant. I cuidado, que encara volien retallar més. El primer projecte de serveis públics a l'època encara retallava més... s'acostava molt més a l'absis. O sigui, no es menjava el porxo, però quasi. El primer projecte. Per no tocar la roca del Pellicer, aquelles coses de l'època.
Com dius tu, aquelles coses de l'època, volia més carregar-se el porxo de l'església que no pas un tros de roca, no?
Esclar que sí, cony. Bueno, jo avui dia no estem gaire lluny, tampoc.
L'Eudald és un expert en això, evidentment, però jo, dins de la meva modèstia en aquest tema, també penso que cada cas deu ser un... Cada lloc deu ser un cas i s'hi ha d'aplicar.
És un cas particular, s'ha d'estudiar molt bé, s'ha de mirar la zona, els entorns, la zona és tan por, què consideres tot el que és l'entorn, o sigui, el monument amb què, no? O sigui, per exemple, la Casa de Vall va fins a l'església, s'ha de fer tot el barri antic. Llavors, hi ha una sèrie de coses, s'ha de pensar amb els propietaris, s'ha de pensar amb els comuns, s'ha de pensar en moltes coses. El que està bé és que hi hagi una llei i que hi hagi una sèrie de normes i que hi hagi, sobretot, el que hi ha d'haver és una voluntat de preservar aquest patrimoni. És que, cony, és l'únic que tenim, tu. A més, que és la identitat, és la cultura. Si no mantenim això, no tenim futur. Està claríssim.
El que dius tu potser és també aquesta presentació del romànic d'Andorra de cara al 2026 per justament conscienciar-nos cada vegada més del patrimoni que tenim i aquesta conservació.
Sí, no, a més, per exemple, ara s'han pogut recuperar un parell de coses, no? Es van recuperar les pintures de Santa Coloma i ara s'han recuperat les de Sant Esteve d'Andorra la Vella, evidentment. I hi haurà molta gent que digui, perquè hi ha gent que no pot pagar el lloguer i pagues aquest... Però és que això no estem jugant amb això. O sigui, no és de dir, fan una rotonda i per què no paguen, no fan més una clínica nova. No, són conceptes completament diferents. Entren en el que es diu vulgarment en capítols diferents.
Claro.
I la cultura és bàsica per al nostre present i pel nostre futur.
Claro.
És bàsica. Si no recuperem patrimoni, perdem identitat. I el que costa aquí, encara que no ens sembli, és mantenir la nostra identitat. I hem de mantenir la identitat com a país, i es fa amb la cultura i es fa amb el patrimoni.
Això és que... És que jo...
Perdoneu la vehemència, però és que...
No, no, és que jo estic totalment d'acord amb tu, i tu, evidentment, saps molt més que jo d'això, però jo penso que el problema comença que si poguéssim fer una enquesta, si es pogués fer una enquesta, ara, o aquesta tarda, m'és igual, a Avinguda Meritxell, a Vivant, vaja, on hi ha gent i tal, i ja no parlo de turistes, sinó parlo de gent d'Andorra,
sí.
De demanar-los... Hi ha una pregunta molt fàcil. Què és el romànic? Quin patrimoni tenim?
Sí, sí,
bueno,
sí, sí,
la majoria de gent no saben de què li parles.
D'acord amb tu.
Clar, doncs els és absolutament igual.
Sí, sí, els importa o no.
Clar. I això és importantíssim. Sí. I és veritat el que tu has dit, Eudald, i estic totalment d'acord, que no es pot barrejar. Vull dir, clar, segons el que faci, sí que el millor que es sentin s'haurien d'utilitzar per fer altres coses. Però el romànic és cultura, i la cultura, clar. Bueno, és que és la base, la cultura és la base.
Digues-hi, per exemple, si els grecs, de que, per comptes de gastar-se els calés amb el Partenon, se'ls han de gastar amb altres coses, per exemple.
Sí,
nosaltres
sí,
estem
sí.
Igual, vull dir, és el nostre símbol, és el nostre emblema, és la nostra manera de ser, tot això.
A mi
a més, és un país que s'ha format a partir del romànic.
Sí, sí.
O sigui, el Pareatge és el 13.278, vull dir que estem en ple... Mm. O sigui, és que és més que el nostre art, saps? És simbològicament... Sí, sí. I si tu vols, ja com a mite, no? Com a fetitge, és molt més important del que...
Forma part de la nostra història.
Exacte.
Sí, sí.
De la nostra història, de la nostra política, de la nostra cultura, de la nostra manera de ser.
De lo que dius, encara potser hem tingut la sort, o no ho sabem, que hi ha un exemple que era a Prada de Conflent, que no sé si era la llosa de la capella de Sant Miquel de Cuixà, que era un balcó, que l'havien aprofitat per en un balcó d'una casa, i varen descobrir que aquesta pedra, sí. Dius, era no, de la capella...
Sí, sí, però la meitat del claustre de Cuixà està al claustre de Nova York, està al Metropolitan, que no... Que a més, no. És interessant perquè hi ha un estudi fet per un col·lega meu que va fer l'estat de conservació de Cuixà, de la part que hi ha Cuixà, i un estudi de l'estat de conservació de la que hi ha el Cloisters. Clar, evidentment, el Cloisters té pol·lució dels cotxes, té pol·lució atmosfèrica, i el de Cuixà té uns altres problemes. Però és molt interessant veure exactament les mateixes peces com han evolucionat en 100 i escaig d'anys, això a nivell d'anècdota, no?
Sí, entre un cantó i l'altre, la repercussió, diguem, de l'entorn que ha tingut sobre el material. Bueno, doncs sí, són coses interessants.
Pensar que a l'època, a començaments del segle XX, van sortir moltíssimes coses, d'aquí Andorra ja ho sabem, se'n van localitzar en algunes, es van localitzar les pintures d'Anyós, no fa gaire, estan en una col·lecció, ja ho vau veure, va sortir als diaris, una col·lecció privada francesa que el propietari no vol que se sàpiga qui és. Però bueno, se sap que hi són, que existeixen, que no s'han perdut.
Bueno, que estan conservades i és un bé.
I és molt.
Sí, clar.
Sí, és molt.
Bé, anem a publicitat i tornem a trobar l'Eduard Guillemet i el Manel Aràjol amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat. Vols canviar el dormitori? Posa't el despertador i corre a Quibuc la Seu. Aquesta setmana, Quibuc et sorprèn. Descomptes espectaculars en dormitoris. Fins un 15% de descompte per renovar el teu espai de descans amb els millors dissenys i qualitat.
No t'adormis, només fins aquest dissabte 22.
Quibuc, la Seu d'Urgell, el teu lloc de somnis.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
A Carrefour Epicent allarguem la rematada fins a final d'existències.
Sí, sí, com ho escoltes. Allarguem la rematada perquè puguis aprofitar uns dies més. Els grans descomptes.
Fins al 60% de descompte directe.
Vine i aprofita la rematada de Carrefour Epicent. Afanya't, només fins a la fi d'existències.
T'esperem a Carrefour Epicent, a la primera planta del centre comercial Epicent.
Obert de 9 del matí a 9 del vespre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Manel Àgel i l'Eduard Guillemet. Bé, una cosa important, hi ha hagut l'informe PISA, ara hi ha reaccions, que bé, no tothom està d'acord amb els resultats del que ha donat l'informe PISA sobre el nivell de coneixement dels estudiants. Ara, l'interrogant és que si l'informe o la mètode de càlcul era de fa anys enrere, com sapiguem que perdem nivell de coneixement cada 10 anys, potser és que avui dia els estudiants són menys bons que fa 10 anys o 20 anys enrere.
Hem de baixar el nivell, potser. Són diferents, jo no crec que siguin ni més bons ni més dolents, són diferents, tenen altres interessos i altres coses. No ho sé. O sigui, tu mires els currículums, els programes d'educació que hi ha avui dia, no tenen res a veure amb els que estudiem nosaltres. No és que vulgui dir la lista de los Reyes Godos o nos encetre le Gouloir, no? Que a mi em feia molta gràcia això, de petit. Que el teu veí que anava al francès feia una història i tu que anaves a l'espanyol en feies una altra, no? I érem tots dos de la mateixa escala. Sí. Que no, saps?
Bueno, això és el primer problema, clar, que està explicat diferent. Però jo penso que de molts anys cap aquí, molts anys, de quan jo anava al col·legi que era petit, al col·legi francès ja segueix més una línia, evidentment que hi ha hagut variacions, suposo que millores, però segueix molt més una línia. L'escola andorrana és més recent, malgrat ja porta molts anys, però em sembla que l'ensenyament francès és més continuista i més...
Sí, ha sigut sempre més coherent i sempre han tingut molt més interès els francesos a tenir un sistema educatiu molt més sofisticat i molt més ampli. O sigui, jo, per exemple, treballo amb col·legues francesos i treballo amb col·legues espanyols. Em posem per cas, no et diré arqueòlegs, però bueno, sí, o gent científics. El nivell dels uns i dels altres, de cultura general, és completament diferent.
Sí, sí. Jo ho veig perquè jo tinc nets i tinc dels quatre, dos van al col·le francès, bueno, un va a la maternal, encara és molt petit, però la nena, que és més gran, va a classes que jo ja anava a la meva època, amb la mateixa denominació, no dic que facin el mateix, potser, però sí que és la mateixa denominació. Jo recordo el col·le espanyol, n'hi ha hagut 50.000. A Espanya canviava de govern i es canviava la...
Es canviava la llei,
la no sé què. Sí, clar, que si el COU, el no sé què, sí. Es canviava la dominació, es canviava tot, i clar, això no pot ser bo pels estudiants.
Jo ara en aquests moments no sé el que fan, no sé com funciona, o sigui, no sé com quina és la progressió dels cursos que fan a Espanya, clar, no tinc ni idea. Jo agafava el batxillerat...
Pues a l'ensenyament francès la progressió és la mateixa de quan hi anava jo.
Exacte.
La mateixa idèntica.
Si arribaves a 6M...
La meva neta d'aquí 2 anys farà 6M i fins a terminal passarà al BAC.
Terminal, al BAC, ja està.
Sí, sí. I actualment està en CM2 o CM1, no sé quin, no em recordo, però que jo també hi era.
Sí, si tu vols pot canviar una mica el contingut, es pot actualitzar, però continuen mantenint el mateix recorregut,
perquè
Espanya no s'ha fet, absolut.
Clar. A partir d'aquí, si això és resultat, o sigui, els resultats és culpa d'això, no ho sé. Jo penso, com tu has dit, Eudald, que els alumnes deuen ser igual. Hi ha moltes coses afegides que potser sí que perturben, però bueno, no pots, com es diu molt correntment, no pots posar portes al camp. I ara mateix penso els ordenadors, els mòbils,
entrar a les xarxes, Instagram, Twitter, TikTok, tot això,
clar, això perturba o ajuda? Doncs no ho sé, suposo que ben utilitzat i ben fet ajuda, però clar.
Sí, però jo crec que està ben utilitzat, però no amb l'aspecte que tu dius, està ben utilitzat perquè això aconsegueix, ara això, ja fotre la teoria de la conspiració. Sí, tot això està provocant que la gent s'avorregui i puguin ser molt més manipulables.
És possible, sí.
Jo vaig a veure, el cas espanyol, a mi em va sorprendre molt que, per exemple, a Espanya, un llibre de la Belén Esteban, que tots sabem qui és, fos best-seller. O sigui, el llibre més vengut d'Espanya en un any va ser un llibre de la Belén Esteban.
Això és molt trist, eh?
Cuidado. Clar, llavors, què passa? Que qualsevol... Aquí entrarem també en un tema que no m'agrada gaire entrar, però és evident. Qualsevol consigna política fàcil, barata, demagògica, funciona. Funciona l'extrema dreta, funciona Trump, funciona altres coses, i l'extrema esquerra, si tu vols, no? Però dir que la gent no es para a reflexionar, no contrasta, no mira. El que li donen i a ell ja li va bé, i s'ho creu, doncs tira endavant, no? I jo crec que anem per aquí, eh? Però, això és una conspiració.
Però si anem a buscar el final de tot, sempre és el mateix problema, és la cultura.
És
manca de cultura, així de clar.
Estem aquí, i això són les doctrines Bannon i tots aquells grups estranys que estan intentant fer això, vull dir, aconseguir una manipulació molt barata. És el de l'Amèrica profunda amb Trump, no? Vull dir que, que no veuen res més, o sigui, el de més no existeix, només és això, i és dogmàtic, és quasi de secta, no? Quasi sectari. Jo crec que és preocupant, això.
I per el que dius tu, és que també, per alguns d'aquestos, el món és Estats Units i la resta del planeta no existeix.
No, però pensa una cosa, que el Bannon no l'ha exportat, això, dels Estats Units, ho ha passat a Europa, vull dir, o sigui, ho ha passat a Berlusconi, ho ha passat a tot el demés, tota l'extrema dreta europea, des de la Le Pen fins a la Meloni, fins a tota aquesta gent, venen d'aquest mateix tipus de doctrinament, i la Pascal, i tota aquesta gent. O sigui, jo soc un personatge que, ja ho sabeu, no soc ni de dretes ni d'esquerres, més aviat he dit sempre, soc una mica anarquista i gemenfutista, sobretot. Gemenfutista de dretes, però gemenfutista. Però és que ho veus i dius, cony, vull dir que és que és tan evident que hi ha un intent de manipulació. No és senzillament als Estats Units, és a tot arreu.
Però mira, ara hi ha hagut ha passat una cosa que ho heu vist, suposo, a l'Eurocopa, l'Mbappé, que va sortir, diguem, vist el que ha passat a França, que el dia 30 hi ha les legislatives i tal, doncs la gent ha de sortir a votar, clar, l'Mbappé ve d'on ve, és qui és, i ha donat la seva opinió, ni més ni menys, i tothom pot donar la seva opinió. Doncs hi ha hagut gent, entre ells el porter de la selecció espanyola,
exacte, que van dir
que dit, no, ell té que jugar a futbol i no té que donar la seva opinió i no sé què i tal i qual.
A més va ser l'Mbappé, el Dembélé i el Thierry Henry.
El fill del Thuram.
I el Thierry Henry.
Però és igual.
És igual.
Però i tu i jo i l'Enric, tothom podem donar la nostra opinió.
No, i encara hi havia gent que deia, bueno, però com que aquests són negres, tenen més motius per dir, no, per favor, no podem.
Això és molt bèstia.
I el porter de la selecció espanyola diu, no, nosaltres jugar a futbol i no es parla de política, per favor. Pots tenir les teves idees, la llibertat d'expressió i pensar el que vulguis i dir-ho.
Hombre, evidentment, ja evidentment.
Home, i de la mateixa manera que també per les eleccions americanes hi ha el tema Miley Cyrus, també.
La Taylor Swift.
La Taylor Swift, que també...
Porto molt les eleccions.
El que dius tu, no?, és que la facilitat de manipulació o la poca perspicàcia de la gent que necessiten una persona de referència per agafar una opinió.
Sí. A més, aquesta tia té l'avantatge de que, mira, la música que fa no m'agrada, evidentment, jo soc més de l'època heavy metal, no? Però vull dir que el contingut de les lletres d'aquesta tia no són dolents. O sigui, aquesta tia hi afina, saps? I a més, es fa ella les cançons i es fa ella les lletres. I arriba, a molta gent jove els hi arriba un missatge molt concret, que tampoc és aquest missatge de, si tu vols, el dogmatisme barat, no? Sinó que és poder una mica més profund, però és clar que avui dia un personatge d'aquests pugui manipular unes eleccions. No pugui manipular, pugui...
Condicionar.
Sí, condicionar una mica unes eleccions. A mi em sembla que estem en l'absurditat.
Ara, si agafes des de l'inici, o sigui, dalt de tot, els candidats a les eleccions, ja tot el que vingui darrere tu pots creure.
És que tu mires el personal que hi ha, tio.
Clar.
A tot arreu. A França encara hi ha algú que se'n salva més.
Però, per exemple, a una persona com el Joe Biden,
sí,
que si jo votés als Estats Units el votaria amb ell, evidentment.
Segurament no tira cap remei.
Perquè no hi ha res més. Però aquest home ja... No sé...
Jo ara vull veure el debat perquè serà entre Tutankhamon i Horenhep, i tots Mossis tercers.
Sí. Tindrien que buscar alguna cosa més. I l'altre, evidentment, doncs bueno. Bueno, i no parlem del que ve d'Argentina, clar.
Sí, també.
Ara, del que dieu...
És molt curiós, molt divertit. S'està convertint en una cosa grotesca.
Sí, és grotesca totalment.
La política mundial s'està convertint en una cosa grotesca. Total, deixant a part dels grans conflictes que hi poden haver, no? Però el que és més així és quotidià i ara ens arriba.
Sí, s'està convertint en una cosa grotesca, però amb el perill que això comporta.
Cony, i tant, tu, digues que aquesta espècie de cosa grotesca que dic de Tutankhamon contra Tutmosis III, vull dir que les conseqüències poden ser molt greus, però si tant és que guanya l'un com l'altre.
Sí.
De lo que dieu l'altre dia en una emissió francesa, hi havia una persona que deia com voleu que voti per aquesta gent per les, cara que, per les cares que tenen, perquè només es fixava en les cares dels candidats. Sí. Estic parlant de legislatives per al diputat de la seva circunscripció.
A França.
O sigui, només mira la cara de la persona, ni llegeix el programa, ni quin partit polític és, només per la cara, dius, caram, dius, quin delicte d'identitat, no? Perquè així no la faci, és, no?
Sí. Això és greu.
Jo crec que encara que aquí quan veus una sessió del Consell, bueno, és molt digne i molt, hi pot haver algú que més o menys fa algun estirabot, però comparat amb els altres parlaments, nosaltres som el més civilitzat que hi ha en aquest món, tio. Sí. I s'ha de conservar això i s'ha de mantenir.
Sí, això és important.
Hi ha
important.
Molta dignitat i la gent és molt elegant i la gent és políticament molt correcta.
Sí, sí.
I hi ha un diàleg que no sembla un safareig o una peixateria de barri, també.
No, però l'altre dia on va ser a Itàlia, no? Que hi van haver bofetades.
Sí, em sembla que sí. Això ja és el súmum, a partir d'aquí.
Bueno, Congrés de Diputats a Espanya també s'han estovat,
jo penso que s'ha arribat a un punt, ja no només al Congrés, sinó al país en general, el que diu la gent, s'ha arribat a un punt que no s'ho han de replantejar, eh? I ja no et dic que si dret, esquerra, no, a veure, algo s'ha de fer, no pot ser. Ahir la de la Comunitat Autònoma de Madrid, l'Ayuso, va dir que ella s'identificava molt i que se sentia Isabel la Catòlica. Hòstia... Bueno, fins aquí...
Bueno, la Pascal sortia amb aquell casco de...
Bueno, la Pascal, de... sí, sí.
Bueno, lo perillós per ells és si s'identifica Isabel la Catòlica a l'inici del seu regne o al final, perquè al final ja van anar de cap a caiguda,
sí.
O sigui que...
Sí, és igual, tant és al principi com al final...
No anem bé per als nostres veïns.
No, a més s'està convertint tot en una cosa folclor, de recuperació d'identitats i de recuperació d'idees completament caduques, completament passades. Vull dir. No es mira endavant a intentar que tothom visqui millor i més tranquil.
El propi corona d'Espanya. El rei, la reina i l'altre que està allà, el pare que està a Dubai, ostres, tot això. Jo vaig veure l'altre dia a la tele, abans d'ahir, em sembla que era, el rei d'Espanya, que parlava amb ell, el periodista, muchas gracias, majestat. A mi em fan repelús, això.
El meu pare sempre deia, Dreis, només n'hi poden haver 5, els 4 del pòquer i el d'Inglaterra. I el de més...
Sí.
Bueno, sí. Potser donar idea a Netflix de fer-nos una sèrie també, com vam fer per la corona d'Inglaterra i...
No dona. Bueno, pensa una cosa, que des del primer Borbó fins a l'últim, bueno, l'últim no perquè és aquest, no n'hi ha ni un de net. Tu mira la història, no n'hi ha ni un de net. Ni un. Ni un que no hagi robat o que ho hagi intentat o que hagi tingut els seus històries. Bueno, i no es posa ni en vent, eh? O sigui, és la història.
Sí, això és històric.
No és una crítica als Borbons.
No, és històric, és històric.
És una realitat històrica.
És la història. I aquest esperem, a veure, ja, bueno, si vol seguir genèticament el que és la saga, n'ha de fer alguna, si no, no té gràcia.
Ahir, o abans d'ahir, escoltant a la ràdio, aquí, que a la tarda, evidentment, hi ha RAC1, bueno, i al matí també, però escoltava, i a més m'encanta aquell home perquè m'encanta molt escoltar l'Ernesto de Kaiser.
Sí, jo l'escolto també, a les tardes amb els dijous,
amb el Clapés. I parlava del rei emèrit que està allà, que deia, bueno, emèrit, ja veus, aquest home ha fet... Però bueno, és igual, deixi-m'ho a pares. Però hi ha una cosa molt important. Quan aquest home falti, tots aquests calés que hi ha i que tenen i tal, on aniran a parar? Sí. Perquè l'altre, o sigui, el Felip VI, diu que... No vol l'herència.
Sí, va dir que renuncia a l'herència, però pots renunciar a l'herència quan et
toqui. Exactament. L'herència i renuncies quan et toqui.
Clar.
Llavors, a veure què passa quan realment aquest home es mori i que duri molt, no és pas que vull que es mori, però clar, és que és algú que passarà.
Clar, i n'hi ha molts, a més, perquè entre fundacions i
societats
i coses estranyes...
Doncs sí.
Bueno, m'ha acabat fent un bon anàlisi polític de tot.
De tot, sí.
Que, sense saber-ho, hem començat parlant de molt malús.
Sí, i acabem política. Manel Àgel, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Eduard Guillemet, gràcies per haver vingut avui.
Ha sigut un plaer, com sempre.
I us dic fins la propera.
Sí.
Fins la propera.
Passeu un bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia. I una bona revisió de Sant Joan.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.